Els pagesos mantenen el tall a l'AP7 a l'espera de la reunió amb el president Illa. El president de la Generalitat es reuneix a aquesta hora amb els pagesos per tal d'assolir un acord i desbloquejar les protestes a les carreteres catalanes. Els professionals, entre els quals n'hi ha de l'Escala, mantenen per cinquè dia consecutiu el tall a l'AP7 a Puntós com a protesta del tractat comercial entre la Unió Europea i el Mercosur. La sala de plens de l'Ajuntament ha acollit la xerrada prèvia a la cursa de la dona, una sessió amb molt de públic per entendre el perquè i els símptomes de la malaltia de Charcot-Marie-Tooth, una patologia hereditària del sistema nerviós perifèric. Rècord de participació a la Copa Girona d'escacs celebrada a l'Escala. Ha estat la primera vegada que aquesta cita es programa al municipi i ha estat l'edició que més participants hi ha hagut, amb un total de 250 esportistes de 52 clubs gironins. El torneig celebrat a la Sala Polivalent inaugura la temporada d'escacs 2026. I en esports, l'Escala B perd davant el Bellcaire i el primer equip empata contra el Tona. Els de Salam han encaixat la derrota a Bellcaire per 2-1. Per segona vegada en tres partits, els de Pitu Batlle s'imposen en un duel de la tercera catalana. Pel que fa al primer equip, el duel David Gurillo-Raúl Page acaba amb un empat a 1. I el temps, inici de setmana amb un matí d'hivern, però demà canvi cap a situació de sud amb pujada de temperatura i força núvols prims. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 12 de gener. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Els imprescindibles. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. 107.6. I don't wanna stand.
Ràdio L'Escala.
Detrás el tiempo me instalé. Ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem del canvi climàtic anant fins al Delta de l'Ebre. Sabrem o coneixerem de primera mà, submergint-nos al fons marí, algunes zones del mar Mediterrani, però també de l'oceà Atlàntic, protegides que han patit un declivi de la biodiversitat. Coneixerem els motius. Anirem fins al Nàutic de Vilanova, on ens faran un repàs d'aquest 2025 que hem acabat i els objectius del 2026 i acabarem el programa d'avui navegant, parlant de la Christmas Race que es va celebrar al Maresme. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. Fins al Delta de l'Ebre per parlar sobre la necessitat d'aplicar solucions urgents davant l'acceleració del canvi climàtic en aquesta zona. Ens en parla la Cel Prieto des de delta.cat. Cel.
Sí, Marina, el Delta de l'Ebre viu un moment clau. 25 anys després d'aturar el Pla Hidrològic Nacional, el territori fa front a una nova amenaça: la regressió, la subsidència i l'augment del nivell del mar. Anem a comentar-ho amb Javier Casanova, president de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre. Javier, benvingut a Ran de Mar.
Hola, bon dia.
Com deia, el Delta de l'Ebre està vivint un moment clau. 25 anys després d'aturar el Pla Hidrològic Nacional, el territori fa front a una nova amenaça, Javier, la regressió i l'augment del nivell del mar. Com descriuria la situació actual del Delta?
La situació actual del Delta és aquella que en la qual, tot i que tu dius que és actual, però la veritat és que fa molts anys que la regressió ja la tenim, no? De la mateixa explotació del riu Ebre, com el canvi climàtic, la pujada del nivell del mar és una realitat. Per tant, com ho vivim? Pues, per ara ho vivim des de la mateixa inacció que ha viscut aquest territori, no?
Sí, podríem dir que aquí al Delta de l'Ebre ens estem enfonsant literalment?
Jo diria que sí, jo crec que ens estem enfonsant, tot i que això és una cosa, una realitat, que els deltes, si no tenen aportacions de sediments, pues s'agreuja, no? Però la mateixa dinàmica dels deltes és afonar-se.
Ja, clar. Però llavors, com comentaves, aquesta inacció és un problema, perquè han d'haver solucions. Els deltes, evidentment, s'enfonsen, però ha d'haver accions que faigon que es millori la situació. Quines són aquestes accions?
Home, les accions que s'han de fer, jo primer que crec que s'ha de fer és fer accions en les quals lo territori, la gent que viu al Delta, ha de ser protagonista d'aquestes solucions, no? Perquè al final, si coneix el territori, és la mateixa gent que viu al Delta, no? Aquesta és la primera. La segona, que hi ha solucions i que hi ha maneres de mitigar els efectes, indubtablement. Com ho treballem? Si em preguntes com ho treballem o com crec que s'ha de fer el que és la subsidència que partix el Delta, doncs nosaltres creiem que sent un territori en el qual la gestió de l'aigua és primordial per a tot, a nivell socioeconòmic i ambiental, és com, de quina manera ho gestionem. Ho han de fer-ho des de l'òptica d'anar adaptant les noves realitats i que també, per altra banda, sigui sostenible el temps, no? I com en tots els llocs, que pots parlar d'Holanda, pots parlar del Delta del Po i tots aquests territoris, en el qual el seu nivell és inferior al nivell del mar, és aixecar aigua i mantenir les capes freàtiques perquè pugui haure vida i economia a un espai, a un territori.
Claro. Des de la comunitat de regants aposteu, dieu que una de les solucions seria, bueno, reforçar marges, incrementar també la capacitat de bombeig per evacuar l'aigua dolça cap a les llacunes i al mar.
Sí, claro, jo crec que ho diu la comunitat de regants i crec que la mateixa taula també ho diu, no? La mateixa taula, el que està clar és que per a lluitar contra aquestes amenaces que tenim, no?, que és la mateixa regressió i la subsidència, tenim dos instruments. Un instrument és mantindre morfològicament l'espai, el qual és fer el que són les proteccions de les bahies, i el gran objectiu i el que nosaltres creiem que seria una solució a mig termini importantíssima, que seria l'aportació massiva d'arenes, no? Això que comporta que ens protegim, no?, de l'amenaça que és la mar, però després també tenim una altra situació, que és la mateixa situació de la plana del Daica, en la qual la subsidència i la pujada del nivell del mar ens fa estar sota el nivell del mar, per tant s'ha de fer una gestió d'aquestes aigües internes que hi ha a la mateixa plana del Daica. És a dir, protegir la costa i mirar de com... treballar, que estem treballant en aixecar el més sostenible possible el que és el nivell de l'aigua a la mateixa plana.
Sí, i els sediments, a quin paper juguen aquí?
Els sediments juguen un paper importantíssim, perquè al final els deltes no deixen de ser un espai en el qual s'han creat per sediments, però que les realitats ens porten que possiblement és molt complex que baixin els sediments pel riu. Tot així, hem de treballar que per lo menos baixin el màxim possible en la quantitat d'aigua que la mateixa explotació del riu, que està parlant de pantanos i regadius i tot el que s'està fent al riu, que dins de lo possible, dins de lo possible, acceptant la realitat, baixen el màxim sediments possible. Però tot així bé, jo personalment, ja parlo personalment, crec que el seu paper és molt complex en la realitat que vivim, no? De la necessitat de l'ús d'aigua que hi ha a la mateixa conca, no?
Sí, i tots aquests efectes que hem comentat, Javier, que són donats, no, del canvi climàtic, com afecten als cultius d'arròs d'aquí al Delta? Perquè és són importantíssims aquí baix.
Sí, els efectes l'afecten en una constant adaptació a les noves realitats, però i nosaltres fa 80 o 90 anys que fem arròs al Delta de l'Ebre i sempre ha estat en una constant dinàmica, no, de realitats noves, climàtiques també, i també del mateix sol. I no és el mateix el Delta de fa 40 o 50 anys el que tenim ara, perquè al final s'ha d'anar adaptant. Jo crec que el secret de l'adaptació i dels deltes, que crec que és on els que estan, no? Els que volen prendre decisions, que estan fora del territori, no tenen clar. Los deltes s'han de gestionar. És un son territori en el qual no va de xintes, no va de obres en el qual se fan i després desapareixem, perquè durarà moltíssim, no? Los deltes no deixen de ser dinàmics en tot el seu aspecte, no? I la nostra obligació, i el que nosaltres creiem que estem fent, és fer una adaptació constant a les realitats que ens venen. I, clarament, los reptes que tenim de futur, pues cada vegada són més potents, perquè el canvi climàtic se va accelerant, no? I ens pugen les temperatures, i plou menys, i, bueno, tot, no cal tornar a reiterar, no?, tots els efectes que té el canvi climàtic. Per tant, hem de treballar més, hem d'adaptar-nos més, i hem de gestionar millor tot allò que gestionem.
Clar, és el que deies al principi, no?, que és qui, al final, vosaltres sou la gent d'aquí baix, la gent del Delta, és qui coneix el territori i és qui sap les solucions, que són les que esteu aplicant, no?, que hi ha d'haver. La gent del Delta, qui coneix el territori? Al final, una persona que, bueno, ho veu a un paper escrit, no és el mateix, no?
Sí, però és que això és que això ja es demostra en fets, saps? És a dir, quan tu me preguntaves estos 25 anys,
sí,
estos 25 anys després del plan hidrològic, aquí mos van vindre el plan de los planes, no? I aquí es van fer moltes actuacions que van costar moltíssims diners i al final han sigut un fracàs, perquè no van contemplar la nostra opinió, la gent del territori. És a dir, i t'estic parlant dels filtres verds, i t'estic parlant de tots aquests espais que s'han creat, t'estic parlant de la finca Bombita, t'estic parlant inclús de la gestió de la de Buda, en la qual quan es té producció d'aus, per exemple, parlo d'aus ara, podríem, realment hauríem de fer un balanç de quina gestió es fa de quina gestió es fa en aquests espais, dic, perquè fins que nosaltres no ens hi vam posar, jo m'hi poso també en Canal Vell, i això i pots parlar amb els caçadors, i pots parlar amb els pescadors, i pots parlar amb els mateixos mariscadors, fins que nosaltres, el territori, vam acordar la Generalitat intentar millorar el Canal Vell, perquè s'havien gastat molts diners en obres de Comet, doncs ens hi vam posar-hi, i jo crec que en 4 o 5 anys Canal Vell ha millorat molt, no? Ho dic perquè al final és que han d'entendre que qui gestiona el territori, qui viu al territori, al final ha de tindre un paper important en les decisions de que es prenen, no? Perquè, senyors, no arriben a cap, no? Perquè no coneixen la realitat dinàmica i la realitat de lo que és lo Delta de l'Ebre, no?
Correcte. I en aquest sentit, Javier, la taula de consens podria ser, bueno, una representació de gent d'aquí, no?, que intenta solucionar aquesta problemàtica.
Sí, home, jo crec que la taula de consens, la seva obligació o el que hem intentat és prioritzar, no?, lo màxim allò que creiem nosaltres que s'ha de fer per preservar aquest delta fora d'aquells àmbits, no?, que ens portava en aquells polos de maximisme, no? Des d'aquells que volien posar pedra, fins en aquells que consideraven que el Delta no es tenia de fer res, i que nosaltres creiem que tot és dinàmic en aquesta vida, tot és dinàmic, les societats, els espais, tot és dinàmic, inclús les persones són dinàmiques. Per tant, nosaltres, l'aposta nostra era que la morfologia és bàsica per a mantenir la vida en este delta, no? En tots els sentits. Per tant, la taula que apostava realment és l'aportació, que aposta és l'aportació i el manteniment de la morfologia. A partir d'aquí, després d'això, en sotdemà d'això, si ho aconseguim, que ho hem d'aconseguir-ho, això s'haurà de gestionar, perquè els deltes, te torno a repetir, els deltes no són espais que se poden fixar en el temps. No deixen de tindre la seva dinàmica, no? Per tant, la taula el que defensa és el manteniment morfològic, que és l'aportació massiva d'arenes, però després d'això, si aconseguim fer això, també hem d'entendre les administracions, que també hem de tindre un paper important per poder mantenir aquesta reivindicació de la mateixa taula.
Clar, perquè com diem abans, hi ha altres exemples, com Holanda, no?, los deltes, que ho estan treballant i els està sortint, però quin canvi, la paraula igual seria inacció, no? Des de l'administració, en aquest sentit, us sentiu recolzats?
Home, jo... És que això és una pregunta una miqueta complexa, perquè és que al final ni tot és blanc ni tot és negre, no? Jo me baso en lo pre-Glòria, en la qual teníem totes les administracions i inclús tot el món científic en un relat en el qual el delta de l'Ebre era dinàmic i que no calia fer res, i ara mos trobem que cert ja apropament en el món científic, i també crec que en la mateixa Generalitat, o sigui, la estratègia Delta, tot i que no complix el 100%, la visió de la taula s'arramba molt, no? Ho dic perquè hi ha hagut un cert canvi. Sí que és veritat que Madrid, o en aquest cas l'Estat, no entén que la protecció del Delta tingui de ser des d'aquesta visió que tenim nosaltres. Ho dic perquè han anat canviant criteris, no estem contents perquè al final no arribem a allò que realment nosaltres tenim de fer, però tampoc no podem considerar que no s'ha fet res ni que cada vegada hi ha més gent que compartigui aquesta visió, gent o no, o administracions que compartigui aquesta visió de la taula, no? Inclús jo m'atreviria a dir certa part del món científic, no?
Ja. Javier, lo Delta també és un mosaic d'interessos, perquè abans diem pagesos, pescadors, hi ha científics que investiguen, ecologistes. És possible trobar un equilibri per a tots?
Jo crec que sí. Nosaltres treballem en estícia. Nosaltres sempre diem el mateix i crec que ho hem demostrat, jo crec que ho estem demostrant. Nosaltres tenim l'obligació, perquè al final l'aigua és un pilar, és el pilar que fa girar tot el Delta de l'Ebre.
Sí.
I no me'n vull anar ja als fracassos del Mar Menor, no me'n vull anar als fracassos de Doñana. Doñana, vull dir, perquè a vegades tot aquells èxits, les bones gestions que es fan dels espais, perquè jo m'atreviria a dir que el Delta de l'Ebre a nivell d'espai és un referent, a les zones humides, per la seva gestió. Jo crec que sí, que és compatible tot l'aigua, i nosaltres com a gestors de l'aigua, nosaltres crec que som generosos i tenim, i al final responsables també de que tot gire, que aquella, no, que aquella paraula o aquell de dir economia circular, nosaltres mos ho creem i treballem perquè la nostra gestió sigui el màxim circular possible, que beneficia indubtablement, perquè al final els canals, bé, no? Aquesta gestió nostra, qui paga, no? Qui manté aquesta comunitat són els mateixos pagesos, però que l'administració i tothom vegi que si fa falta aigua als espais naturals, si fa falta, no? El tema de la inundabilitat, que l'estem treballant també ara en el mateix dins del mateix Pigada en la Generalitat, i totes aquestes coses nosaltres creiem que sí, hem d'arribar a un acord, i jo crec que podem arribar a consensuar. El que passa és que sempre que parlem de consensuar grups hem d'entendre que els màxims no existeixen. Saps? A vegades no hi ha màxims per a ningú. Tothom ha d'entendre que ha de ser dinàmica, no?
Yeah.
Jo crec que estem en aquesta dinàmica. Que una miqueta l'èxit que li podríem dir, no?, d'este postglòria d'estos anys. Jo crec que per lo menos dins els interessos que parles dins de del mateix Delta no s'ha sentit teus discordants, no?, del que s'està fent. Jo crec que hem anat bastant a una. Tot és complicat, de que tot se fa llarg, de que tot no té desgast, però jo crec que podríem parlar de la millor època en la qual conflueixen tots els interessos. Jo m'atreveixo d'això, no?
Uh-huh. I, Javier, ja per anar acabant, com t'imagines lo Delta d'aquí 25 anys? Com t'imagines? Quina seria la situació idíl·lica, no?
La situació idíl·lica és que els fills de la gent que vivim aquí puguin tindre oportunitats de continuar vivint aquí i que tinguin una oportunitat de futur i que puguin guanyar-se la vida i que trien i que puguin triar continuar vivint així, aquí, no? Si al final això es dona, pues és el que lo que m'agradaria que passés, no? Que els nostres fills, els fills d'aquí tinguin les mateixes oportunitats que qualsevol lloc de Catalunya, entenent que estem en un espai el qual l'amenaça del canvi climàtic, no?, és més forta, no? Bueno, sí, però nosaltres l'hem de lluitar, l'hem de pelear i hem de crear oportunitat pels fills, no? Físicament i...
Sí.
Això no sé com acabarà, perquè al final són els fills que han de triar, no? Però això, jo en que els fills d'aquí tinguin les mateixes oportunitats i una d'elles és poder continuar vivint aquí, ja me conformo.
Perfecte, Javier, en això s'està treballant. Moltíssimes gràcies,
vale,
per haver connectat avui en el programa. Seguirem pendents, este tema ja ho sabem, és molt, molt complex. I no res, que passos molt bon dia, Javier.
Vale, gràcies a tu.
Doncs, Marina, ja sabem que necessitem solucions urgents per al Delta de l'Ebre, perquè mos estem enfonsant literalment.
Això diuen des de fa temps, veurem si finalment troben aquestes solucions. Moltes gràcies, Cel. Ara volem canviar de tema, però està una mica relacionat perquè també necessitem solucions. El Centre d'Estudis Avançat de Blanes, juntament amb la Universitat de Barcelona, ha tirat endavant un estudi que demostra que hi ha un declivi als parcs nacionals marins. Volem saber què suposa exactament això i per aquest motiu en parlem amb un dels seus investigadors, Javier Turó. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, heu analitzat el Parc Nacional de Cabrera, les Illes Balears, i el de les Illes Atlàntiques a Galícia. Per tant, Mar Mediterrani i Oceà Atlàntic, no?
Sí, sí, correcte.
I com heu pogut veure que hi ha declivi de la biodiversitat?
Bé, bàsicament, ja fa més de 10 anys vam proposar-nos de fer un monitoratge d'aquests parcs, no? Perquè mai saps el que passa si no tens mesures o anàlisis repetits en el temps, no? Si no tens cap referència. Per tant, des del 2014 hem estat seguint les mateixes comunitats amb els mateixos mètodes d'identificar les espècies que hi ha, i això ens dona la base de dades que necessitem per veure quins canvis es produeixen. Aleshores, efectivament, en els últims mostrejos, és a dir, des de l'any 2020 i 2022, respecte als primers, hi ha un declivi de biodiversitat important, sí, en els dos parcs.
Uh-huh. O sigui, que aquest declivi important s'ha pogut observar en un període aproximat de 6 anys, de 5 anys.
Sí, 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 sí. En 5 anys ha canviat força la situació, efectivament.
Això vol dir que va molt aviat, no sé si esperàveu que anés tan aviat.
No, jo no m'esperava que fos tan important i bueno, ens ha sorprès una mica. Però penso que fem servir unes eines genètiques que són molt, molt... fines, molt precises, ens permeten detectar realment milers d'espècies, no? I el que hem vist és que la majoria d'aquestes espècies que manquen o que s'han tornat tan rares que ja no les veiem són espècies molt petites, és a dir, organismes gairebé microscòpics que, de fet, no els veiem mai, però són la major part de la biodiversitat que hi ha en aquests fons, no? I són els primers a reaccionar a perturbacions, per tant, doncs, bueno, és normal que detectem que estan canviant.
Per tant, pel que dius, aquests canvis ara ha començat en espècies molt petites, en microorganismes, però a la llarga pot passar amb espècies més grans o que veiem més habitualment.
Sí, sí, no vull dir que només passi a microorganismes. També ens trobem amb espècies de gran porte, per exemple, la cabrera és un cas molt clar, les gorgònies, que són uns coralls ramificats, que són espècies enginyeres, que es diu perquè creen hàbitats, les grans esponges, aquests organismes, aquests altres coralls, aquests invertebrats grans, han anat desapareixent. I amb ells, clar, desapareixen una miríada d'aquests altres petits organismes que depenen d'ells, perquè o hi troben refugi, o se n'alimenten, o s'hi reprodueixen, etc. Llavors, cada vegada que es perden aquestes espècies enginyeres, se'n van, pues, literalment, moltes espècies associades.
Uh-huh. I com s'explica aquest declivi en un període realment curt de temps?
Bé, jo, en veritat, som parcs nacionals, és a dir, zones amb la màxima protecció que hi ha en aquest país, pues, tota una part dels impactes que produïm els humans no hi són, no? Perquè no hi ha sobrepesca, no s'hi construeix, etc. Però, clar, després hi ha altres perturbacions que són globals, que no es poden solucionar a nivell local, i aquestes són lligades al canvi climàtic. Per mi, clarament, a la Mediterrània, concretament, hem tingut temperatures aquest segle molt elevades, hem tingut onades de calor diversos anys. Per exemple, entre el 15 i el 19, la temperatura ha sigut molt alta. El 2022... va haver-hi una altra onada de calor. A Cabrera vam veure moltes espècies mortes els primers 20 metres, molts coralls, esponges i altres invertebrats que havien mort, i això és per l'increment de la temperatura exagerat que hi va haver. I és preocupant, perquè és que el 23 va tornar-hi, el 24 va tornar-hi, el 25 va tornar-hi, ara cada estiu estem trencant rècords, no? Per tant, la situació penso que no va millor en absolut.
Per tant, la principal explicació d'alguna manera seria això, aquestes temperatures altes del mar, que el Mediterrani és una sopa, però l'Atlàntic també es veu això.
L'Atlàntic també està patint temperatures elevades. Clar, jo conec més les onades de calor que tenim aquí, però l'Atlàntic també n'hi ha. I bueno, penso que les comunitats que hem estudiat són comunitats de fons de roca, i aquestes són tremendament sensibles. Clar, els organismes que hi ha bàsicament estan allà enganxats, no poden fugir o canviar de lloc. Llavors, aquest tipus de comunitats de tota la Mediterrània pues, s'estan degradant per efecte d'aquest canvi climàtic, que a més afavoreix l'arribada d'espècies invasores, que també alteren les comunitats, no? En quan la diversitat baixa, pues, entren altres espècies invasores de creixement ràpid que acaben dominant el paisatge, no? I, bueno, ens trobem en comunitats més simplificades, menys estructurades del que teníem.
Com podríem comptabilitzar aquesta disminució? En quin percentatge podríem dir que ha disminuït respecte al 2020-2021?
Sí, o sigui, d'espècies que... Penso que hem detectat milers d'espècies, no?, amb el mètode que hem fet servir, i la caiguda del principi al final és de l'ordre d'un 40%. Com et dic, la majoria són espècies molt petites, però també algunes de grans i importants. Són espècies que o bé desaparegut, o bé s'han anat, típicament se n'en van més avall si poden, perquè, clar, l'aigua com més avall pues, conserva més la temperatura, o simplement s'han tornat tan rares que ja no ens apareixen a les mostres.
Per tant, d'alguna manera, també, amb el que deies que marxen més avall, parlem d'un canvi de distribució.
Sí, sí, això és molt clar. A nivell macroscòpic es veu, no? No sé, per dir, algunes gorgònies que a 30 metres estava ple, ara has de baixar a 40 per trobar-les. Les de dalt estan mortes. I això, si això ho veiem en les espècies grans, en les petites encara passa molt més.
Què suposa que hi hagi aquests canvis, i sobretot en zones com aquestes, que són parcs naturals protegits i que, per tant, no hi ha la petjada humana, tot i que ara ho dèiem, la mediambiental sí que hi és, però la humana no?
Mira, tenir comunitats empobrides, que afecten molts dels serveis que ens donen els ecosistemes, perquè comunitat empobrida és, com et dic, sensible a que entrin espècies invasores. Coses que eren molt diverses es transformen en coses molt uniformes perquè hi ha una espècie que domina. Llavors això té efectes a molts nivells, amb la producció primària, té efectes amb els cicles de nutrients, amb els efectes de cria d'espècies que després tenen interès comercial, que són els peixos, etc. És a dir, que anar a comunitats empobrides és negatiu en molts aspectes.
I si dues zones com aquestes, que estan protegides, es troben així, vol dir que ens hem de preocupar encara més per altres punts?
Òbviament, si això hi afegeixes altres impactes, com poden ser pues, no sé, la construcció, l'alteració de l'hàbitat, la sobrepesca, pues, òbviament la situació encara és pitjor. I que almenys aquests impactes locals, a nivell dels parcs, es poden contenir. Els parcs són molt importants, o sigui que han de tenir zones protegides, permeten restaurar equilibris ecològics, interaccions, protegir espècies que podrien ser explotades. Vull dir que parcs nacionals o zones de reserves marines necessitem tenir-ne i tenir-ne més. El que passa és que, evidentment, el que és global, els impactes que són globals, doncs aquestes zones no se'n poden escapar perquè les protegim, saps?
No sé si d'alguna manera a tot això hi ha algun tipus de solució, i ja per anar acabant, no creieu que hi ha algun tipus de solució?
Vale, jo sóc pessimista, perquè si tot això és conseqüència del canvi global, hem d'aturar el canvi global, i això, evidentment, ja no depèn de nosaltres o no depèn només de nosaltres, no? És evident que hem de deixar de cremar combustibles fòssils. No, no és que haguem de deixar, és que hauríem d'haver deixat ja fa temps, no? I més aviat les notícies que ens arriben són totes negatives, no? El famós pacte verd de la Comunitat Europea s'està, diguem-ne, descafeinant, retrasant, posant excepcions. O sigui que optimista no sóc, perquè és que el mal ja està fet. Ens haurem d'adaptar i, clar, mitigar els possibles efectes. I mitigar, per mi, vol dir això, deixar d'emetre... deixar d'emetre, doncs, de cremar combustibles i deixar d'incrementar el CO2 de l'atmosfera.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Pues de res, encantat. Vinga, que vagi bé.
Volem anar cap a Vilanova i la Geltrú per fer parada al Club Nàutic de Vilanova. Allà coneixerem quin és el balanç que fan d'un any on han acollit, entre molts altres esdeveniments, la Copa d'Espanya Dilca 4, una competició nacional que va acollir més d'un centenar dels millors regatistes de l'Estat. També parlarem amb ells per veure quins són els objectius per aquest 2026, Carles.
Doncs sí, tornem avui cap al Club Nàutic Vilanova per fer balanç d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere i per parlar sobre els reptes que ens esperen de cara a aquest any nou que ja hem començat. Com sempre, de la mà de Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova. Tete, primer de tot, molt bon any i gràcies per ser un any més aquí amb nosaltres.
Nosaltres, per com comptar amb nosaltres.
Tete, com heu acabat aquest any pel Nàutic?
Doncs la veritat és que força contents. La veritat és que, bueno, realment tota l'activitat social i esportiva del club per nosaltres també és diferenciador. I la veritat és que, bueno, un any més, doncs, bueno, hem anat sumant cada vegada, no?, cada cop més activitats i això és algo que del que ens sentim molt orgullosos, no? Vull dir, realment podríem dir que el club està en un moment dolç i això es transmet amb tota l'activitat que genera, no?, pels seus socis i pels transeünts i usuaris.
Balanç positiu, doncs, entenc, de tot el que s'ha anat fent durant aquest any 2025. Repassem algunes coses, però entenc que, en termes generals, doncs bé, no?, ha estat un bon any.
La veritat és que sí, tant en flotes, en què, bueno, la veritat és que hem consolidat un grup bastant nombrós de regatistes que participen a diferents competicions de vela lleugera durant tot l'any, tant en Optimis com a Milka. A part, hem mantingut els grups de tecnificació, l'activitat del grup de dones, hem iniciat a final d'any també una activitat per adults, d'homes, seguim amb el club de navegació. Vull dir, realment tenim una agenda d'activitats esportives molt, molt important a nivell de secció de creuers, de la secció de pesca i submarinisme. També hem crescut en totes les seccions, tant en participació com en activitats. Vull dir que bueno, la veritat és que anem, podríem dir, allò de la velocidad de crucero, no? Sense peces però sin pauses, i cada any pues, anem creixent.
Mai més ben dit, en velocitat de creuer anem avançant, no es podia dir millor, potser.
La veritat és que no, la veritat és que bueno, al final el problema que tenim ara és poder encabir en el calendari totes les activitats, no? Perquè bueno, a part del que són les activitats més competitives, doncs també la veritat és que tenim molta activitat amb les escoles de Vilanova, no? A nivell d'escola de vela, amb els campus d'estiu, vull dir, la veritat és que bueno, ja no tenim cap temporada baixa durant l'any, no? És un continu d'activitats. I bueno, realment bueno, entenem que el club entén que al final això és la seva raó de ser, i la veritat és que bueno, ens trobem tot el suport per poder portar-les endavant.
Mm-hmm. Entenc que ara ja esteu immersos en aquesta vela escolar, eh? Ara ja és l'època d'escoles també?
Comencem al març.
Al març.
Gener, febrer, sí. Uh-huh. Gener i febrer són mesos molt difícils per navegar, sobretot amb activitats d'iniciació, i de cara al març ja comencem i ja no parem fins a l'estiu. I després al setembre normalment també ens ajuda a allargar la temporada fins a finals de novembre. Vull dir que ja et dic, vull dir, tenim quasi tot el calendari ple.
Mm. Enguany heu acollit la Copa d'Espanya d'Ilka 4. No sé si jo crec que es pot considerar potser un dels grans èxits d'aquest any del club.
Sí, a nivell d'importància de campionats, la veritat és que bueno, feia molts anys que el Club Nàutic de Vilanova no organitzava un campionat a nivell nacional, estatal, i la veritat és que bueno, vam quedar molt contents de com va sortir, no? Vam poder realitzar totes les proves previstes i la gent, la veritat és que va sortir amb molt bon sabor de boca, no? Tant és així que, bueno, que per aquest any també tenim previst ja organitzar algun campionat nacional, i bueno, veure si no, en els propers anys podem seguir mantenint el nivell.
Uh-huh. Recordem que van participar-hi unes 140, em sembla, si no me'n recordo malament, d'embarcacions de clubs d'arreu d'Espanya, amb competidors de gran nivell. Ja ens estàs posant ara una mica la mel als llavis amb aquest nou campionat també a nivell nacional que esteu treballant. No sé si ens pots avançar alguna cosa més.
Bueno, aquest any tenim previst organitzar a nivell nacional una Copa d'Espanya de catamarans. Segurament, a més, hem fet una mica la quadratura del cercle, perquè serà Copa d'Espanya de catamarans i alhora serà també campionat de Catalunya. A nivell de pesca també estem tancant amb la federació un possible campionat d'Espanya de corricà, que és una de les modalitats de pesca que més s'estilen en la nostra costa. I la veritat és que, bueno, a part d'això, ja a nivell autonòmic organitzarem un campionat de Catalunya d'Òptimis per equips, a part de les regates de creuers emblemàtiques que tenim, que són les 100 milles i la Colombretes, no? que bueno, sumarem una edició més de cada una d'elles. Vull dir que ens espera un any bastant ple de campionats importants.
Déu-n'hi-do, quina agenda més plena que ve aquest 2026. Aquí al Nàutic, deixa'm comentar, a veure, per parts, Copa d'Espanya de catamarans i Campionat de Catalunya també de catamarans. Ostres, Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que en un principi havíem sol·licitat el Campionat de Catalunya. Això ha de passar el 23 i 24 de maig proper. El que passa és que una vegada bueno, es van posar la classe catamarà, la classe a Espanya de catamarà, es va posar en contacte amb nosaltres i ens va sol·licitar a veure si podíem encabir també la Copa d'Espanya, perquè els hi faltava una seu. Llavors, bueno, després de parlar amb la Federació Catalana i l'Espanyola, doncs, bueno, ens han permès poder coorganitzar en les mateixes dates els dos campionats. Vull dir que la gent que participa en el campionat puntuarà tant per la Copa d'Espanya com pel Campionat de Catalunya.
És a dir, seran les mateixes, en aquestes mateixes dates, totes dues competicions?
La Copa començarà el divendres 22... Copa,
vale.
Les proves que es facin el divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24 sumaran i computaran per la classificació de la Copa d'Espanya, i les proves que es realitzin el dissabte 23 i diumenge 24, a part, puntuaran pel Campionat de Catalunya.
Déu-n'hi-do, doncs un 2x1 aquí,
Sí, aquí hem fet un 2x1 fent la quadratura del cercle, com deia abans. I, per altra banda, estem acabant de tancar també amb la Federació Catalana de Pesca la possibilitat. També havíem sol·licitat un campionat de Catalunya de Curricar, però sembla ser que a nivell de Federació Nacional necessitàvem una seu per organitzar el Nacional de Curricar, i la veritat és que bueno, estem acabant de tancar-ho, però tot apunta que el campionat de Catalunya es convertirà en un campionat d'Espanya de Curricar de costa. Vull dir que això en principi està previst pel 24 d'octubre. Si ho acabem de lligar, també tindrem un campionat molt important de pesca aquest any.
Entenc, doncs, que també la secció de pesca d'aquí del club contents, no?, per poder acollir aquest campionat.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, és el que et comentava abans, no? Tenim la sort de que any rere any aconseguim augmentar la participació de les seccions en les activitats de les diferents seccions que tenim. I bueno, una mica ens veiem obligats, no?, també a cada vegada poder oferir més, no?, als nostres socis i usuaris, no?, i tindre un campionat d'aquests dins del calendari, a part de tots els concursos socials que fem, doncs sempre és un plus, no?, per tots aquells socis i transeunts i la gent de fora que vulgui vindre a participar.
Entenc, doncs, que cada vegada Vilanova ja és construïda, podríem dir, com un referent, un club esportiu referent de la costa catalana, eh?
Sí, no sé fins a quin punt està bé que ho diguem nosaltres, no? Però realment nosaltres tenim aquesta sensació, no? I quan parles amb altres clubs o amb gent que navega en altres llocs, la veritat és que és el que et transmeten, no?, de que a poc Vilanova en els darrers anys ha aconseguit mantindre una manera de fer, no?, que bueno, a poc ens ha anat convertint en un referent per altres esports i per altres clubs, no?, amb la qual cosa, bueno, no podem fer més que sentir-nos orgullosos i seguir treballant per poder mantindre'ns, no? Moltes vegades no és només arribar, sinó el mantindre's any rere any, no?, dins d'aquests estàndards de qualitat.
A banda de totes aquestes competicions que es plantegen, que es poden, bueno, que arribaran aquest 2026, no sé si més enllà d'això hi ha algun reptes o alguns objectius que tingueu en ment de cara a aquest 2026 des del club.
Bueno, moltes vegades, una vegada tens establert el calendari i tot allò que vols fer, al final el dia a dia l'absorbeix la gestió, no?, de tot això, perquè bueno, darrere de totes les activitats que generen hi ha molta feina de gestió, hi ha molta feina de control pressupostari, no?, perquè tot això, ens agradi o no, costa molts diners, no?, i al final bueno, tenim un pressupost limitat i la nostra feina és fer quadrar, no?, perquè es pugui realitzar, no?, amb un bon estàndard de qualitat tot allò que hem previst, i això és el dia a dia. A llarg plaç suposo que mentre el club vagi bé i no hi hagi canvis, la idea és poder mantenir, no?, tot una continuïtat en totes les activitats que fem, que al final és el que ens diferencia i el que també, bueno, ens marca una mica com a club referent de la zona, no?
Entenc que una mica, doncs, seguint aquestes línies, no?, poder seguir creixent i formant sobretot també regatistes i seguir amb el que podríem dir que és la raó de ser, no?, de l'entitat, del club.
Sí, la veritat és que sí. A nivell, si m'ho preguntes com a director esportiu, et diré que, bueno, que clar, cada vegada generar més feina et suposa també més feina de gestió, no? Aquest és on tenim una assignatura pendent, no?, que és en aprendre a optimitzar una mica més, no?, tot el tema de gestió per poder ser més resolutius i poder donar millor servei. Això és una preocupació que bueno, personalment porto, no?, intento treballar dia a dia, perquè bueno, tampoc se'ns pot escapar de les mans, no? Vull dir, a vegades créixer massa ràpid també comporta que no tinguis les estructures necessàries, no?, com per poder oferir un màxim de qualitat. I això és una mica la preocupació o el que jo aposto, no?, per millorar aquest any.
Doncs, Tete, amb aquests deures, no direm deures pendents, perquè al final és una qüestió segurament que ja anirà arribant, que anirà venint, però sí que amb aquesta ambició de seguir cap a, amb aquest sentit del Nàutic Vilanova i amb tots aquests campionats que aquest any arribaran i que de ben segur que anirem comentant i conversant aquí a la Randa Mar. Tete, moltíssimes gràcies i que vagi bé aquest inici d'any.
Moltes gràcies a vosaltres per estar al nostre costat, com sempre.
I fins la propera.
Fins la propera.
Ara sí, recta final de la Randa Mar d'aquest dilluns 12 de gener i volem fer parada a les costes del Maresme. Encetem secció d'esports a la mar d'aquesta setmana fent un cop d'ull al Nàutic d'Arenys de Mar, que ha tingut participants a la Christmas Race i aquest cap de setmana la primera competició del circuit català d'Ilka puntuable pel Campionat d'Espanya Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui ja passades les festes de Nadal, ja comencem a reprendre activitat esportiva que té relació amb el mar i en parlem des del Club Nàutic d'Arenys amb la seva directora esportiva, amb la Mònica Azón. Mònica, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs bé, la veritat és que volem saber si hi ha hagut doncs, diferents competicions, ja no només aquestes festes de Nadal, sinó també aquest passat cap de setmana, que doncs, hi ha hagut alguna competició d'Ilka, hi ha hagut també doncs, alguns resultats interessants per regatistes del Club Nàutic d'Arenys. Mònica, i ens agradaria doncs, que ens en poguessis fer 5 cèntims.
Doncs bé, sí, vam tancar l'any navegant a la tradicional Christmas Race, que és una regata que es fa a Palamós, que ha fet la 49a edició, l'any que ve ja serà el 50 aniversari d'aquesta tradicional regata. Vivim amb l'equip d'Ilka i bé, la veritat és que molt contents amb els resultats dels esportistes nostres, perquè tant el Joan Quamats com el Marc Avara com el Vladic López doncs van estar entre els 5 primers i vam aconseguir 2 podis i a més el Marc va ser el millor esportista juvenil de tota la competició. Hi havia esportistes britànics, francesos, vull dir, hi havia una participació internacional alta i molt contents. Després, durant les festes, doncs, bueno, el port doncs, es va lluir amb tot l'engalanat de les embarcacions, que ja vam començar a fer-ho l'any passat i realment és espectacular, i vam rebre doncs, els patxes i els nens van poder gaudir dels Reis Mags. I aquest cap de setmana, com bé deies, doncs, teníem una altra, la primera competició del circuit català de proves, de regates de la federació, que són puntuables pel Campionat d'Espanya, i també contents. Es consolida el Joan Camats dins d'ICA6 com a equip català, també el Sergio Roldán, que també és un esportista del planter, aquí a l'escola de la presentació, doncs, també va tenir bon resultat a ICA7 i la setmana que ve serà competint al Mundial de Sub-21 a Lanzarote. I després a ICA4 i ICA6 dos podis també vam tenir la Laura Molina com a millor esportista sot-17 a ICA4 i la Maria Calinescu va ser tercera femenina a ICA6. I més enllà de tot això, doncs molt contents perquè al final hem tornat a ser el club amb la màxima representació d'esportistes, entre esportistes joves, més novells i algun màster, i jo crec que això és molt bo pel club i pel nostre esport en general.
I tant, no? De fet, Mònica, això és el que anava a comentar, aquest gran volum de participació de regatistes d'Arenys en qualsevol competició que es faci, quan saps que hi ha competició d'alguna qüestió de vela en algun lloc de Catalunya, doncs saps que segur que en una categoria o altra crec que hi haurà algú del Nàutic d'Arenys, i això per l'entitat ha de ser doncs motiu d'orgull.
Sí, jo estic molt contenta amb la feina que s'està fent. L'aposta de la Junta Directiva és molt clara. Treballem molt al planter, treballem molt els esportistes de casa, ens agrada cuidar-los i això és fruit dels resultats que vas veient. Doncs és no només la base, que és la que tenim dia a dia, també amb les escoles que venen a la base nàutica, amb el Ferran a competir, sinó que també tenim doncs, això. Molta representació i també no oblidar-nos que també el Lucas Garrido ens va estar representant també a Canàries en una de les proves al final de... Primer va fer un entreno amb l'equip nacional, que és la primera vegada que el convocaven amb l'equip nacional, i després va fer aquesta competició a Canàries. O sigui que sí, satisfets, ja et dic, no només per la part competició, que és important, sinó pel volum d'esportistes de locals que també estem traient i que fan molt d'ambient a la nostra entitat.
I tant, home, Doncs, Mònica, aquest 2026 ha començat bé. No sé, com te l'imagines? Què preveus que passi i que hàgim de comentar important aquest 2026 parlant de vela i parlant del nàutic?
Bé, jo crec que al final els tres pilars nostres sempre són les competicions, que ja el mes de febrer, el segon cap de setmana, el mes de febrer, ja tornarem a tenir la tradicional, el Trofeu Interclubs, que és una regata molt important, el Memorial Jordi Vives. Després tindrem altres competicions, però bueno, el visualitzo això, amb la part de competicions que organitzem al club, amb tota la part dels nostres esportistes que tenen reptes molt interessants amb campionats d'Espanya, campionats europeus i mundials, i després, doncs, bueno, això, seguint, donant a conèixer el nostre esport i que la base i el club pues, estigui ple de nanos, que tenim els nanos de l'escoleta també, que quasi tenim entre 16 i 18 nens que no arriben als 12 anys, que estan en la nostra zona preòptimis, com si diguéssim, i això realment, doncs, és com visualitzo aquest 2026, no? Continuïtat, que sempre és important, estabilitat i ambició i esperit de formar equip. Al final jo sempre m'agrada treballar amb equip, amb tot l'equip, tant dels treballadors com de les altres estructures, no? I després també tenim l'equip de rem, que no s'atura. Aquest cap de setmana, el dissabte 17, se'n van a fer un entrenament, perquè tenim un equip femení que vol començar a fer una miqueta de competició. Fins ara sempre havíem estat l'únics, o sigui que a poc totes les seccions del club van creixent.
I tant, no? I és important, aquesta secció de rem vostra, del nàutic, de bastant recent creació, és bastant nova, i que faci aquest pas ja aquest any de competir, doncs és una molt bona notícia. I des del club de rem d'Arenys, l'entitat que ja fa doncs, més anys que es dedica a això del rem i a aquest esport, també us estan esperant, eh?
Sí, no, de fet, al final les dues entitats convivim, ens ajudem i hi ha molt bona comunicació, com no pot ser d'una altra manera, però sí que és cert que la secció nostra pròpiament del Club Nàutic doncs és molt, una secció molt jove, però que s'ha agafat amb molta força. El coordinador, que és el Jorge, ho porta molt bé, i altres membres de junta que també formen part dels equips també estan, doncs, al final el secret d'aquestes coses és la bona organització, la facilitat logística que troben al club. També vam començar amb un primer llaüt i ara en tenim dos, ja vam comprar un remol de carretera perquè puguin viatjar també amb el remol, i aleshores, doncs, bueno, tot això, i mimar-ho, això és com una planta. S'ha de regar cada dia i no deixar-la de regar, perquè el moment que t'atures, tota l'activitat també s'atura, però jo crec que entre tots ho estem fent molt gran.
Important, doncs, que això segueixi així, aquest 2026, que és això. Sovint, des dels mitjans de comunicació, parlem dels resultats, i ens quedem, doncs, amb els podis, ens quedem amb les regates, però va molt més enllà, és això que ens comentes, Mònica, va més enllà d'un resultat concret, sinó que va d'aquesta unió, d'aquest equip, d'aquest tirar endavant, d'aquesta entitat tan gran que té uns quants fronts oberts, molts fronts oberts, no només la competició, i que serveix per això, perquè l'esport, la nàutica, la navegació, doncs sigui coneguda arreu.
Sí, jo crec que és molt important. La competició és una part important de l'esport, però crec que si només ens quedem amb la competició estem renunciant a obrir el ventall, a que la gent s'apropi al que és important, que és estar fent esport, estar en vida social, estar a l'aire lliure, i jo crec que aquest apartat és molt important també per la nostra entitat, i ja sé que moltes altres entitats d'Arenys també ho treballen, no? Sí. I sobretot perquè hi ha un esport infantil, un esport júnior i un esport sènior, i cada cop estem veient a tot arreu que l'esport sènior també és molt important, i que la gent, les generacions ara pues, arriben amb una altra mentalitat esportiva i de practicar i de gaudir del temps i de l'exterior, no? Que és el gran avantatge que tenim nosaltres al Nàutic d'Arenys, que quasi totes les nostres activitats són a l'aire lliure.
Sí, no, sens dubte, gairebé podríem dir que per força, quan heu de navegar, per força ho heu de fer a l'aire lliure. Navegar per mar en un espai tancat, crec que encara no s'ha inventat.
Amb les avantatges i desavantatges, que teníem aquest dissabte aquí a Masnou, on s'ha fet aquesta regata, més d'un nen amb les mans congeladetes, perquè al final tu quan vas a esquiar et vas posant roba, però bueno, estàs tapat, però aquí quan navegues també es posen roba, però quan els hi esquitxa i la temperatura de fora de l'exterior està entre 7 i 10 graus, déu-n'hi-do l'esforç, o sigui, tothom a vegades visualitza, ui, aquests a la vela amb el solet, però bueno, ahir sí, ahir van tenir més solet, però el dissabte, déu-n'hi-do, com es van cortinar els nanos, els més petits i els grans, eh? Al final tots es van cortinar a l'aire lliure.
Sí, sí, no, sens dubte és el que toca, i bé, de tot se n'ha d'aprendre, quan fa fred, imagino que, doncs, al mar i anant amb vela, això, anant rebent les esquitxades, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, però vaja, en qualsevol cas, el que ve de gust no mata, Mònica? Si...
No, i segurament si m'està escoltant algú que fa ciclisme, també al final els que surten a la carretera a fer ciclisme o per la muntanya a fer mountain bike, també la intempèrie la gaudeixen i la pateixen a la vegada, però sí, sí. La veritat és que, per sort, també la roba tècnica ha anat millorant molt i cada cop els nanos van també millor equipats.
Doncs aquests han estat els resultats que hem tingut des del Club Nàutic d'Arenys, tant aquestes festes, amb aquesta Christmas Race, com també aquest cap de setmana que hem tingut competició, amb els noms dels esportistes base d'Arenys que han destacat ja en els darrers anys que els hem sentit i que els continuarem sentint anomenar aquest 2026. Mònica, moltíssimes gràcies doncs, per atendre'ns aquesta estona i molta sort, seguirem parlant quan tingueu competició, però vaja, ja des d'ara que comencem l'any, doncs que sigui un 2026 molt profitós.
Doncs moltes gràcies i segur que ens sentirem per parlar d'Interclubs, que és una regata molt important per nosaltres.
Doncs aquí estarem per comentar-ho. Mònica, moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor, amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 12 de gener del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. Submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on partir pots tornar.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Suplicant-me que vingués un altre cop desesperada, ja no saps què has de fer. Has dit que ella havia vingut a fer l'amor i has plorat, i tan sols un detall ha tingut de pres calés i aguillat. I quan puc fer per fer-t'ho veure, tots sols s'estan sorrant. Tu prou que ho saps i no ho vols creure, però l'acabarà vinyant. Des d'aquí un mes ja no el veuràs, o potser encara més tard. Et fotrà un rotllo i te'l creuràs i ja em començo a estafar. Permís per entrar a casa teva i quedar-m'hi per sempre. Sovint que somia ben meva, talment com aquest vespre. Permís per entrar a casa teva quedar-m'hi per sempre. Sovint assumia fer meva també com aquest vespre. Si pogués tenir-te com ara després de tant d'esperar, pot teu fill, puc ser un bon pare, ho podríem intentar. Solament et tinc quan ets amb assa, com és un trist segon plat. Per què no tornes a començar, tu i el bailet al meu costat? Permís per entrar a casa teva i quedar-m'hi per sempre. Sovint te somia ben meva, talment com aquest vespre. Permís per entrar a casa teva i quedar-m'hi per sempre. Sovint te somia ben meva, talment com aquest vespre. Segon plat, per què no tornes a començar, tu i el bailet al meu costat. Permís per entrar a casa teva i quedar-m'hi per sempre.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa. Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per